Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
Ràdio Estel us reserva per als dissabtes a les 8 del vespre un temps de diàleg. Mitja hora per compartir l'experiència religiosa des de la seva diversitat, amb testimonis de persones creients, activitats de les diverses religions i una mirada completa de les creences que parlen, escolten i es coneixen.
Temps de diàleg. Les religions al servei de la pau. Amb Ignasi Miranda.
Us esperem els dissabtes a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Descobreix la cinquena illa més gran del món amb el Club Més Amics. Del 30 d'abril al 16 de maig, viatge a Madagascar. Una mescla inèdita tan humana com natural d'influències indonèsies, perses, àrabs, africanes i europees. Els arrossars, la sabana, les postes de sol, la singularitat dels seus habitants i un entorn únic al planeta. Del 30 d'abril al 16 de maig, Madagascar amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Què tal, com esteu? Bona nit. El pou del Barcelona és molt fosc i molt fons, molt més del que ens havíem imaginat. De fet, és tan fosc i fons com la temporada de l'equip, la pitjor de tota la història de la secció. I això que a finals del curs passat semblava difícil empitjorar els números amb Barzocas de la banqueta. Doncs sí, l'11 ha arribat, s'ha assegut i ha necessitat poc temps, molts pocs mesos per aconseguir-ho. Ahir, en un palau bastant desangelat, amb la pitjor entrada de la temporada, 4.002 espectadors, fins i tot diria indiferència davant una nova decepció, una nova desfeta. El Barça tornava a fer figa a casa. Aquell pavelló que amb Xavi Pascual era pràcticament inexpugnable, que els rivals venien sabent que tenien un 1% de possibilitats de sortir amb una victòria, ara resulta que s'ha convertit en una mina d'or pels equips rivals. Aquesta temporada, Salguiris, Efes, Fenerbahçe, Unicaja i ahir Milà per 81 a 83 han provat la mel de la victòria al Palau. Victòries a les que cal afegir les d'Ucam Múrcia, Herbalife Gran Canària i Iberostar Tenerife a la Lliga Endesa. Amb l'ensopegada d'ahir, l'equip culer seguirà a 4 victòries del top 8 gràcies a la derrota del Maccabi a la pista del Salguiris quan queden 9 jornades pel final de la fase regular. Cito Alonso ho veu pràcticament impossible, Navarro Sport 3 ho veu directament perdut.
Verdaderamente hoy me es algo preocupado y enfadado, y es verdad que con una decepción más grande que otros días por perder este partido, ¿no? Aunque al final ha dependido de unos detalles, porque íbamos empate, teníamos la opción de ganar, pero es verdad que yo creo que no teníamos que haber llegado a esa situación este partido, creo que podíamos haber ganado antes. Es verdad que la Euroliga no es imposible, pero es casi imposible.
Estamos a prueba de la Copa del Rey, es un título, intentaremos millorar porque Europa estem fora.
Doncs el que està clar a aquestes alçades de la pel·lícula és que el Barça de Cito Alonso ha perdut el nord d'Europa i ha perdut el prestigi que tant va treballar per recuperar Xavi Pascual, un entrenador que ens tenia realment massa ben acostumats. Recordo que durant la seva època la premsa parlàvem de guanyar Eurolligues mentre que ell valorava el fet d'arribar a les Finals Fours. Doncs això, que no saps el que tens fins que ho perds. Per cert, des del club, avui ha valorat el seu portaveu, Josep Vives, la situació de la secció del Barça de bàsquet. Diu textualment que s'està treballant bé, amb serietat, rigor i professionalitat, a més de planificació. Comencem aquí la gravació del Bàsquet al dia d'avui divendres amb el Jordi Carretero, el control, Xavi Pagant a la producció.
Gràcies, Òscar. Tirem la pilota d'aire. Comencem una nova sessió del Bàsquet al Dia.
A Ràdio Estel, Bàsquet al Dia. Presented by Òscar Merino.
De fet, Josep Vives es pregunta, de fet s'ho pregunta al club, què és el que està succeint, perquè diu que tota la gent està treballant a un gran nivell, els jugadors estan implicats, el que hem de fer és, diu, ajudar-los perquè estan en la millor actitud per tirar això endavant. Paraules d'avui de Josep Vives, portaveu del Barça, referint-se al Barça de bàsquet. Doncs la situació de l'equip empitjora per moments. A 9 jornades pel final de la fase regular de l'Eurolliga, l'equip de Sito Alonso suma 7 victòries en els 21 partits jugats, 7 victòries per 14 derrotes que deixen el Barça entre els 4 pitjors equips d'Europa. Un fet realment insòlid. Una classificació ridícula que a dia d'avui no ha forçat cap dimissió ni cap valoració pública des del club, més enllà de la que ha fet, i ara us comentàvem, el portaveu Josep Vives. De fet, de portes cap endins, ahir una persona rellevant del club ens comentava, es feia creus, i ens reconeixia la seva sorpresa per la situació que viu la secció, a la vegada que també assegurava que el club no prendria cap decisió dràstica. I com a decisió dràstica, entenc la destitució de Sito Alonso. El tècnic madrileny ahir, després del 81-83 davant del Milà, parlava de l'angoixa que pateix l'equip a l'hora de tancar els partits, un problema que es repeteix i es repeteix com el dia de la marmota, i ahir també es mostrava Sito Alonso molt crític amb les decisions arbitrals en el darrer minut i mig de partit.
Pero hay momentos muy importantes de los mismos en el que no conseguimos rematar y permitimos que el equipo contrario vuelva con más facilidad de la que debería cuando nosotros vamos 10, 12 puntos arriba y tenemos opciones buenas de jugar en ataque, pero hay siempre uno, dos, tres minutos donde volvemos a cometer errores que ellos castigan, un equipo tan ofensivo como Milán de una manera contundente, y al final creo que la sensación que yo tengo en el último cuarto es que vamos a remolque de mentalidad, es decir, no creemos verdaderamente que podemos ganar y tenemos un poquito como de angustia, de miedo en cada situación que hacemos, tanto defensiva como ofensiva. Y esto es una cosa que se ha repetido ya en muchos partidos y que de momento pues no conseguimos solucionar. Por otro lado, yo nunca hablo obviamente de estos temas, pero creo que el último minuto y medio a nivel de decisiones arbitrales, desde mi punto de vista, ha sido horroroso, ¿no? Nunca hablo de esta situación, pero la falta de ataque ante Tomic, los 5 segundos marcados por el árbitro, no por el reloj, por el árbitro de la cuenta, y la antideportiva no revisada de ante Tomic. Cuando se revisa absolutamente todo ahora en la Euroliga, cualquier situación y más cuando quedan 20 segundos o 30 segundos, creo que es una situación demasiado importante como para no tenerla en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto es curioso. Lo que pasa es que no tiene nada que ver con no rematar el partido. Es una cosa clarísima que depende exclusivamente de nosotros.
Doncs és cert que Sito Alonso no acostuma a parlar dels àrbitres, però fer-ho després d'un partit com el d'ahir, per molta raó que pugui tenir, que té en alguna acció, després de veure la dinàmica que porta l'equip i el cabreig també de l'afició, crec que no va ser la decisió més encertada de Sito Alonso. El tècnic madrileny explica per on passa, sota el seu parer, la solució als problemes del Barça.
Una de las cosas que yo creo que tenemos que hacer es ser muchas veces no somos consecuentes de las cosas que hacemos mal, ¿no? Y si las hacemos mal, tenemos que intentar cambiarlas, sobre todo la manera de hacerlas. No, creo que cuando el equipo contrario se encuentra cómodo y está jugando con esa comodidad, porque tú no consigues anotar también de una manera cómoda en los lanzamientos, has de aumentar tu dureza de una manera radical. Quiero decir, con 0-5 a faltas en el tercer cuarto, creo que ha sido, bueno, en el cuarto cuarto, no pueden anotar con tiros libres de faltas de tiro. Tienen que anotar con tiros libres después de que hayamos gastado esas 4 faltas, pero tienen que ser unas faltas, si me apuras, incluso antideportivas. Y eso es un tema que cuando las cosas a nivel de tensión no funcionan, hay que ejecutar de una manera más agresiva para que la tensión o no dependas de la mentalidad, sino dependas de tu agresividad.
Un Sito Alonso que ahir a la sala de premsa després d'una nova derrota a l'Eurolliga a casa contra el Milà, un dels pitjors equips de l'Eurolliga, també explicava que el gran problema d'aquest Barça és que no sap competir per guanyar.
Para mí el factor mental y saber competir es la diferencia en todo, en el rodeo. En todo, ya te digo, ¿eh? Te pongo un equipo que es ejemplar, desde mi punto de vista, ¿eh? Y que ha perdido de 30 o de 35 en Baskonia, ¿eh? O que no ha podido ni competir en Hinki. Pero se recupera y en las cosas básicas, en saber competir, en utilizar las faltas bien, en utilizar cada posesión, en ser duro a nivel mental, porque es difícil. Nosotros no hemos perdido ningún partido 40. Es decir, pero ellos, que son un equipo muchísimo más competitivo en este momento que nosotros, se recuperan de una manera inmediata. Nosotros estamos sabiendo cómo competir, pero no cómo competir para ganar, ¿no? Y esa es la diferencia abismal entre nosotros y los demás equipos que están por encima ahora de nosotros.
Y a todo eso, Sito Alonso no dona par par duda la Euroliga.
Es verdad que la Euroliga, obviamente, ya estaba difícil, pero después de perder este partido está todavía más difícil. No es imposible, pero es casi imposible, hay que ser realistas, y hay que agarrarse pues, al equipo en cuanto a las cosas que le quedan por competir. Digamos que renunciar ahora a no seguir luchando pues sería de alguna forma incoherente, estúpido e irresponsable. Es decir, tenemos cosas por las que competir, tenemos la llegada de un jugador que hoy pues, no ha podido intervenir todo lo que quisiéramos por la falta de conocimiento del juego, pero que está ansioso de poder hacerlo, y tenemos un siguiente partido de Liga Endesa que es importante para nosotros en cuanto a clasificación, con un rival directo, ¿no? Y tenemos que agarrarnos a todo lo que queda, que es muchísimo, ¿no? Porque cualquier alegría en cualquiera de las otras situaciones nos puede relanzar otra vez, ¿no? Y tenemos que creer ciegamente en eso.
Doncs arribats a aquest punt, el més greu de tot plegat no és que el Barça es quedi perquè es quedarà fora del top 8 per segona temporada consecutiva, sinó que el pitjor de tot plegat és que queden encara 9 jornades pel final de la fase regular i l'equip ja està virtualment fora d'Europa. I encara, com dic, s'han de disputar 9 jornades d'aquesta fase regular de la Eurolliga. I dins del vestidor, què opinen, què diuen? Escoltem a Pau Ribas.
Només hem sigut capaços de guanyar un quart, el primer. Ells han guanyat dos, han empatat l'últim. Han portat el partit al seu ritme. Bueno, crec que quan estàvem fent una bona feina en defensa a la primera part, han tingut sort amb uns tirs de rebot sols i els han ficat, nosaltres hem fallat. A partir de llavors era canviat el partit, no? Ells han agafat una bona dinàmica, nosaltres no, i han portat el control del partit.
És un problema de bàsquet?
Bueno, és un problema de tot, no? En general. No som capaços de guanyar els partits igualats, ni a fora ni a casa, i bueno, això penalitza, no? Perquè hem sigut capaços d'estar molts partits i si haguéssim guanyat una part com fan tots els equips, estaríem en molt millor posició i no estem sent capaços de fer.
De sensacions de decepció, saluts?
Sí, totalment, no? Avui era un partit per mirar cap amunt, fer un bon partit, hem començat bé, hem començat amb energia, amb encès, jugant bé, i el partit ha anat avançant, l'equip bueno, sense motiu ha anat agafant, com dic, el seu ritme, que som jugadors totalment diferents, i quan han tingut ells el control, s'han sentit més còmodes, s'han estat més encertats al final.
Com t'expliques, Pau, què necessita l'equip per reaccionar?
No sé, la mentalitat per intentar guanyar aquests partits, per voler competir tots els minuts. Bueno, no pot ser que canviem la mentalitat dins un mateix partit, no? Que sortim una molt bona mentalitat i per coses que passen al joc, que és bàsquet, simplement, doncs perdem aquesta mentalitat per guanyar el partit.
Heu quedat ja a l'Euroliga, creus?
Bueno, nosaltres jugarem tots els partits fins al final, no? Veurem què passa, però està clar que cada derrota és més difícil i a casa doncs, no estem sent un equip sòlid.
Doncs el Barça de Sito Alonso, que ja suma més derrotes que victòries, 19 per 20 en el que portem de temporada, 12-6 a la Lliga Endesa i 7-14 a la Euroliga, un 48,71% de victòries. Xavi Pasqual va marxar de Camp Barça amb 617 partits disputats, 472 guanyats i 145 perduts, és a dir, un 76,49% de victòries que el van portar a guanyar ni més ni menys que 19 títols. Unes estadístiques que estan a anys llum de l'actual Barça-Lasso, un equip, el de Sito Alonso, i uns dirigents, els del Barça, que intentaran salvar la temporada en la propera edició de la Copa, que es disputa d'aquí no res a les Palmes de Gran Canària, sabent que hauran de jugar els quarts de final contra el Baskonia. I davant d'aquest panorama, avui el Bàsquet al Dia hem volgut convocar el nostre Consell d'Urgència. Busquem una ronda ràpida d'opinions per saber com veuen la situació del Barça, un seguit de periodistes, començant pel company José Huguet, periodista de Mundo Deportivo.
Bueno, el problema del Barça es el mismo que lleva teniendo toda la temporada. Es una falta de regularidad, de consistencia, que le lleva a encadenar fases de buen juego, incluso de buenos partidos, con luego derrotas inesperadas e incluso dentro del mismo partido vaivenes impensables de un equipo serio, de un equipo ya construido. Un ejemplo que nosotros apuntamos hoy en Mundo Deportivo es que en los siete partidos decididos por 5 puntos o menos del Barça en esta Euroliga, todo han sido derrotas. Es decir, el Barcelona con viento a favor es capaz de jugar muy bien, de ganar equipos como CSKA, Panathinaikos, Olympiacos, etc. Pero cuando los partidos se traban, cuando los partidos van al barro, van a situaciones en las que el Barça no se encuentra cómodo, es incapaz de cambiar el guión, es incapaz de adaptarse a esas situaciones, en gran parte porque le falta mentalidad y en gran parte también, o en alguna parte también, pues porque no tiene las herramientas de juego para hacerlo, no ha dado con las teclas. Bueno, y es un problema que en teoría ya tendría que estar solucionado a estas alturas de temporada y no lo está, y eso es lo más preocupante de todo.
Jordi Roberosa, periodista de TV3.
Crec que no es pot amagar que el fracàs és absolut. Quedar fora d'Europa l'1 de febrer és devastador per l'afició, però també per nosaltres, els periodistes, que ens espera una llarguíssima travessia al desert. Les coses s'han fet malament. Es va fitxar un base, Pressey, que tots van veure gairebé des del primer dia que no era el director de joc adequat. I ni tan sols l'han tallat, sinó que han fitxat una escorta quan el que feia falta era un base. Em sap greu dir-ho, però és molt evident que hi ha un problema gravíssim de gestió dintre i fora de les pistes. I ara mateix l'equip està absolutament ensorrat.
Xavi Martínez Olivar, company del diari Esport.
Francament, ja no sé què pensar d'aquest Barça de bàsquet, que l'Eurolliga ha sigut capaç de guanyar amb solvència a equips al Palau, com el CSKA, l'Olympiacos, el Panathinaikos, el Maccabi, que ha sigut capaç de guanyar la pista del Madrid a la Lliga, però que l'evidència és que és capaç de perdre amb tothom. En aquests moments, a Eurolliga, la situació pinta que anem camí de repetir la temporada passada nefasta i realment ens quedarà la Copa i la Lliga, però mentalment no veig aquest equip preparat per assolir qualsevol objectiu. Els jugadors parlen de que hi ha excel·lent química al vestidor, Sito Alonso diu que confia en ells, però la evidència és que el col·lectiu aquest, amb mancances, sobretot al lloc de base on l'aposta per Pressey ha sortit fallida, no demostra que pugui ser capaç de que confien en ells. Això és la dura i crua realitat en aquests moments del Barça de bàsquet. Cap a on anem, el temps ho dirà.
Xavi Oltra, periodista de l'Esportiu.
Bé, crec que la situació del Barça està en la línia de les últimes setmanes de preocupació, d'irregularitat. Ahir es va confirmar, tot i que és una cistella amunt, una cistella baix, no és el tema. És al final anar amb el Milà, l'últim classificat, durant tot el partit, doncs, molt just en el marcador. La plantilla crec que s'ha corregit, té talent, però no està del tot ben construïda. I entre això i altres raons hi ha hagut aquesta irregularitat aquest any, que en definitiva és una plantilla quasi nova amb molts jugadors i és normal. Jo crec que la següent temporada, netejant 2 o 3 posicions, podria acabar aquesta reconstrucció i es podria anar millor. En qualsevol cas, la temporada està molt una mica perduda. Hi ha la Copa del Rei, que sempre és una mica molt oberta, aviam què passarà, i en qualsevol cas, jo, la meva opinió personal a priori, que crec que, igual que moltes tecles de jugadors s'han encertat, la tecla de l'entrenador per mi no s'ha encertat, perquè penso que no ha sabut gestionar aquest Barça, aquest grup, individual i col·lectivament, i no s'ho mou molt bé amb l'entorn. En tot cas, si hi ha canvi o no d'entrenador a l'estiu, no ho veuria malament, no ara potser durant temporada, però sí que s'ha d'acabar de fer els canvis adequats, si no realment la directiva ja, perquè és on s'ha de mirar cap amunt, i el director, nou director tècnic, que ja ha tingut temps, Nacho Rodríguez, doncs estarien en el punt de mira.
Àlex Gozalvo, company, periodista del diari Ara.
quan les coses no surten bé, el més important és fer una bona anàlisi de la situació per poder detectar quines són les errades i poder corregir-les. Jo no coincideixo massa amb l'anàlisi que s'ha fet des del club ni des dels despatxos, on s'ha fitxat una escorta quan l'equip necessitava un director de joc, ni des del parquet, on es lliga la irregularitat de l'equip amb la seva fragilitat mental. Crec que hi ha aspectes concrets del joc que potser no s'estan treballant bé i d'aquí és on neixen tots els problemes d'aquest equip. Són ja 20 derrotes les que acumula el conjunt en aquesta temporada i el risc de desafecció és cada vegada més gran perquè els mals no venen d'ara, sinó que ja s'arrosseguen durant unes quantes temporades.
I des de Madrid, aquesta és la visió que té del moment que viu el Barça l'AS, el company de Planeta CB, Javi Rodríguez.
El problema fundamental del FC Barcelona se cifra en la falta de paciencia. Una falta de paciencia para entender que un equipo no se forma solo con nombres y con presupuestos altos, sino que hay que crear una idea de equipo, una idea de conjunto, algo que ha sabido el Real Madrid hacer muy bien en los últimos años, teniendo esa paciencia de la que ha adolecido el FC Barcelona y que le ha llevado a conseguir grandes metas al cargo de Pablo Lasso en la dirección técnica. El FC Barcelona va dando bandazos de un lado al otro, cambia de técnico, sanciones internas, situaciones con jugadores que no se comprenden, cambio de roles, y eso evidentemente pues va originando un desgaste por esa situación de buscar resultados inmediatos que evidentemente pues no llegan. El fracaso en Euroliga un año más es una demostración de que todavía le queda mucho para formar un equipo competitivo.
Doncs així està el Barça-Lassa i així el veuen els membres del nostre Consell d'Urgència. Un Barça virtualment eliminat de l'Eurolliga, fora del top 8 per segona temporada consecutiva, quan encara queden ni més ni menys que 9 jornades per acabar aquesta fase regular. I a tot això anem amb els resultats que es van donar ahir en la 21a jornada de l'Eurolliga. Xesca 93, Real Madrid 87, Efes 82, València 66, Barça-Lassa 81, Milà 83, Salguiris 99, Maccabi 84, déu-n'hi-do la temporada de Sarunas, ja sí que vicius, i Olympiacos 95, Fenerbahçe 70. Els enfrontaments per avui divendres, Kimki Unicaja, Bros Bamberg, Panathinaikos i el Baskonia que repa l'Estrella Roja. El primer partit del Barça a la sala Eurolliga serà el proper dijous, 8 de febrer, a les 8 del vespre, a la pista del Maccabi. L'equip israelià, 8è classificat, ocupa la darrera plaça de play-off amb 11 victòries, 4 més que els blaugrana quan queden 9 jornades pel final de la fase regular. I a tot això, pel que fa a l'Eurocup femenina, a l'Espar, Citylif, Uni, Girona ja coneix el rival dels quarts de final. El rival amb qui es jugarà el passaport per les semis és el Galatasaray turc. Eric Suris, entrenador de l'Uni Girona, valora aquest enfrontament de quarts contra un dels equips que prové de l'Eurolliga.
El Galatasaray sabem que ens exigirà molt, que és un equip amb moltes jugadores de nivell top, i que a més a més és un equip que juga molt intens, que li agrada apretar en defensa, vull dir que serà realment d'una eliminatòria d'exigència doncs, molt alta. No, la veritat és que les preferències eren molt, no, molt relatives, no? Perquè a més amb aquestes combinacions de que alguns partits eren amb alguns eliminatòries, alguns enfrontaments eren amb tornada a casa i alguns no, per tant tot era una mica paradoxal i la veritat és que no hi havia cap rival que poguessis dir mira, amb aquests tenim totes les opcions de passar, no? No era així, per tant, al final estàvem a l'expectativa de què ens tocava i si tenim aquest factor camp, que evidentment doncs, sempre és una bona notícia tenir-lo a casa. Tenir la tornada a casa és un punt de favor, és una bona notícia, perquè si més no, sigui quin sigui el resultat de l'anada, doncs podrem tenir la tornada aquí amb la nostra afició, que ja, per exemple, el dia d'Olimpiakos o també el dia de Reusa, doncs va empènyer molt, ens va ajudar molt, o sigui que bona notícia, sí.
Doncs el partit d'anada d'aquests quarts de final de l'Eurocup femenina es disputarà el dijous 1 de març a Turquia, mentre que la tornada jugarà el següent dijous 8 de març a Fontajau. I en el cas que l'Uni Girona tant de bo es classifiqui per les semifinals, l'equip d'Eric Suris s'enfrontaria al guanyador de l'eliminatòria que disputaran Perfumeries Avenida i Nadeja Orenburg. Les altres dues eliminatòries de quarts de final la disputaran el Venècia contra el Mersin Turc i el Hatay Turk contra el Villeneuve francès. Deixem Europa. Avui al Bàsquet al Dia i anem amb la 19a jornada de la Lliga Endesa, entre d'altres coses.
Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino, Ràdio Estel.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això a Endesa ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Una 19a jornada de la Lliga Endesa que es començarà a disputar demà dissabte amb un plat important, un plat fort, a partir de les 7 de la tarda a Morabanc, Andorra, Reial Madrid, en un partit en el que es realitzarà una gran muralla humana contra el càncer. L'equip del Principat busca la tercera victòria consecutiva després de guanyar el Barça i fer-ho a la pista del Fuenlabrada. Un dels jugadors més en forma de l'equip andorrà és el base madrileny Jaime Fernández.
Yo creo que jugar contra Madrid siempre es especial. Bueno, aquí ya por lo que veo hay bastante rivalidad y bueno, pues creo que va a ser un partido bonito. Yo espero que estará lleno el pabellón y bueno, pues aquí se tiene también ganas al Madrid y bueno, pues me sumo a ello y a intentar hacer un buen partido. Es muy complicado. Llevan una línea muy buena, es muy complicado meterles mano, pero...
Està previst que Colton Iverson, darrer fitxatge del Morabanc Andorra, ja pugui debutar demà dissabte. També demà jugarà l'Iberostar Tenerife, San Pablo Burgos a les 8 del vespre, per diumenge a 2:15, Del Teco, Herbalife Gran Canària, Bilbao, Montequit, Fuenlabrada i el Divina Seguro Juventud contra el Movistar Estudiantes. Nicola Provitola.
Estamos hablando de ilusión, ¿no? De querer, de creer, ¿no? En nuestro equipo, en cada uno de nosotros, en el compañero, en el club, para sacar esto adelante. Obviamente que nuestra situación es delicada y bueno, tuvimos que sobreponernos a eso. No conseguimos el resultado que queríamos, pero bueno, creo que lo que yo buscaba, que creo que necesitamos, que son buenas sensaciones, las tuvimos en el partido del Barça y bueno, espero que las podamos trasladar a la semana i al partit domini.
Doncs després de 7 derrotes consecutives a una de la permanència, tant de bo que diumenge la penya es pugui retrobar amb la victòria. Per cert, amb problemes a l'abductor, Sergi Vidal és dubte. Diumenge a les 6, València-Betis, a 6:45, Unicaja o Camp Múrcia, Tecnicot de Saragossa amb un bus Obradoiro i el Baskonia que rep el Barça-Lassa. I un altre plat fort del cap de setmana és la final de l'Aleport, que demà dissabte jugarà amb Breogán i Sele Manresa a Lugo a partir de 8:45 del vespre en directe per Teledeporte. Dimecres, aquí al Bàsquet al Dia, parlàvem amb Roman Montaña, director esportiu de l'equip del Bages. Avui podem escoltar el tècnic, Aleix Duran.
Un partit que forma part d'una competició diferent, d'una competició que ens fa moltíssima il·lusió jugar, perquè suposa un premi al fet de jugar-la, i a més, doncs, guanyar-la tindria un doble premi, no? Com ja hem dit, que seria doncs, el títol en si, que jo crec que és una cosa que aniria molt bé pel club i per la ciutat. I després doncs, el factor a favor dels play-offs, no? I això també és una cosa que, pensant en el mig termini, doncs pot ser una cosa interessant.
Doncs tant de bo que l'ICL Manresa, en aquest camí cap al retorn, esperem aviat a la Lliga Endesa, pugui conquerir demà el títol de Copa de la Lep Or. Per seguir amb les competicions FEB, el cap de setmana, Le Plata, 19a jornada, demà a les 8, Hospitalet Martorell. A la Lliga Dia, 18a jornada, diumenge a les 6, Unigirona Araski, i a 8:15, Esnat Sant Adrià, Cadí i la Seu. I a la Lliga Femenina 2, 17a jornada, demà, Joventut Les Corts, Barça CBS, a les 4 de la tarda, Lima Horta, Segle XXI, a 6:15, recta final.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt del camp. Per això a Endesa ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
I abans d'acabar, Joan Plaza, entrenador de l'Unicaja de Màlaga, millor entrenador del mes de gener a la Lliga Endesa. L'Iberostar Tenerife es reforça amb l'escorta suec Tobias Borg fins a final de temporada i perd a costes Vasiliadis amb microtrencament al basó intern de la cama esquerra 2 setmanes. I gairebé 5 mesos després de caure lesionat, José Ángel Antelo ha pogut debutar aquesta temporada amb Luka Murcia. I a la NBA, Detroit Pistons 104-102 Memphis, amb 24 punts, 10 rebots, 5 assistències de Blake Griffin i 19 punts, 14 rebots, 2 assistències de Marc Gasol i derrota dels Spurs, 91-102 davant de Houston Rockets, amb 6 punts, 7 rebots, 1 assistència de Pau Gasol. Ho deixem aquí, gràcies al Jordi Carretero al control, Xavi Pagant a la producció i com sempre a vosaltres per seguir-nos. Tornem dilluns. Bon bàsquet i bon cap de setmana.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.